protagonistes.
9 i 6 minuts, ho hem per a l'entrevista del dia. Avui parlem amb la tinenta d'alcalde de Serveis Urbans, Cristina Paraire, que ja és amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per venir en aquest cicle que estem fent amb els tinents d'alcalde de l'equip de govern per repassar què queda pendent en les seves àrees. I així d'entrada, si un santcugatenc ara està escoltant l'entrevista i vol saber què es farà des de la seva àrea de cara al que queda a la resta del mandat, quins punts presentaria sobre la taula per dir, doncs, des de Serveis Urbans ens marquem aquests objectius de cara al que queda de mandat?
Aviam, l'àrea de Serveis Urbans és l'àrea que porta, doncs, la majoria de serveis que es presten a la ciutadania relacionats amb la via pública, que són serveis obligatoris, i per tant tenim encara molts reptes, no? Una mica, perquè es faci la idea, doncs, tot el tema de l'enllumenat, recollida d'escombraries, manteniment de la via pública, manteniment d'edificis, neteja, etc. Tot això és el que portem, i més des de l'àrea de Serveis Urbans. Llavors, quins són els reptes que ens plantegem? Doncs el repte que ens vam plantejar al principi i que continuem plantejant-se és sobretot ser més eficients en la prestació d'aquests serveis, que són obligatoris, però hem d'intentar, doncs, prestar-los el millor possible amb els menys recursos possibles, també. I aquest seria una mica el repte que ens plantejaríem de cara a tots els serveis.
Parlem de la llum, per exemple. Què s'està fent per intentar que la factura de la llum, ahir, per exemple, teníem un reportatge a Televisió de Catalunya parlant de com anaven aquestes factures, si deu trobar també a l'Ajuntament, què s'està fent per intentar millorar que l'enllumenat sigui eficient i que a l'hora de pagar els santcugatencs els nostres impostos veiem que aquesta factura no és tan elevada com en anys anteriors?
Doncs en el tema de la llum, penseu que nosaltres tenim més de 18.000 punts de llum a la via pública, parlo només de l'enllumenat de la via pública, que hem de pagar la factura cada mes d'aquesta despesa. Per tant, el repte que ens vam plantejar va ser mirar de disminuir aquesta factura, perquè sabeu que l'energia, doncs, cada dia va pujant, i si no fem res, si no canviem res, doncs cada vegada ens costarà més mantenir els mateixos punts de llum encesos. Per això el que vam fer, vosaltres sabeu, ja ha sortit altres vegades, doncs, que l'Ajuntament disposa d'un pla director d'enllumenat i que el juliol de l'any passat, doncs, vam fer una aprovació d'una despesa de 5 milions que anaven destinades, que serien una part d'aquest pla director que vam aprovar el 2006, i que anaven destinades a tres mesures concretes. Una seria, doncs, per una banda, a evitar la contaminació lumínica, és a dir, posar a l'enllumenat que sigui el menys, contamini el menys possible, que això ens obliga la llei. Per una altra banda, també la despesa incorpora tot el tema de seguretat, doncs millora de cablejat, millora de molts cables que no es veuen i adequació dels quadres de comandament i del cablejat a la normativa, perquè també ha anat canviant. I una tercera punt, que seria el que també ens afecta, aquest sí, directament a la factura de final de mes, doncs era substituir aquelles làmpades o aquelles bombetes, perquè ens entenguem, doncs per altres que consumeixin menys. I també sabeu, doncs, que hem implantat tot un tema de telegestió en el nostre enllumenat, que podem controlar punt a punt, doncs, la intensitat de la llum. Això que ens permet, doncs, en hores que no passa ningú pel carrer, sempre mantenint la seguretat, doncs baixar els nivells de potència d'aquest enllumenat. En el centre hem ficat els sensors amb detecció de presència, i també en el centre els hem canviat per LEDs, que consumeixen menys, i tot i així baixem la intensitat i quan detecten una persona s'encenen. A la resta del nucli de Sant Cugat, que no seria l'eix de vianants, hem ficat detectors punt a punt, que això ens permet, per exemple, baixar la intensitat de, per exemple, penso en l'avinguda Francesc Macià de Collfabà, doncs en tot el carrer ens permet a unes hores baixar aquesta intensitat amb el que consumim menys, però podem mantenir, per exemple, les cruïlles, per tema de seguretat vial també, doncs a una potència més elevada. I a la resta del municipi el que hem fet és fer aquest control, però a través dels quadres de comandament, és a dir, una tirada llarga de llums, que també ens permet baixar la intensitat. Totes aquestes gestions, el control punt a punt, la substitució de lluminàries que estaven obsoletes o gastaven molt, o altres que consumeixin menys, tot això ens fa que puguem reduir la factura a final de mes, de cada mes del que paguem.
Recollida d'escombraries. Valoriza ja porta un temps a la ciutat, ja ha tingut un temps d'adaptació per conèixer el municipi, també va haver-hi aquell concurs polèmic en què TMA Grup Sánchez va queixar-se de com havia anat tot plegat, però ara vista en perspectiva, s'ha millorat el servei que es prestava i s'ha aconseguit tenir una factura també menor, que era el principal també objectiu. Tenim un resultat també numèric del que ha suposat aquest canvi?
Sí, sí. Aviam, el concurs va ser polèmic, però bueno, és el que hi havia. Llavors, guanyés qui hagués guanyat Valoriza, hagués guanyat Sánchez, hagués guanyat qui hagués guanyat, d'entrada ja vam disminuir la factura amb 900.000 euros a l'hora de treure el concurs. A més, és un concurs molt, molt estudiat, molt, molt treballat, vam estar més d'un any i mig preparant-lo, i com a novetat, perquè hi ha moltes coses dintre del concurs, sí que m'agradaria destacar que vam, ja per concurs exigíem una clàusula, un tema que era el tema de la millora contínua i de la facturació variable. Això què vol dir? Sabeu que els concursos normalment duren, aquests sobretot de recollides i de neteja, duren molts anys, i què ens passava? Que no és un servei que és estàtic, sinó que va canviant, els hàbits de la gent va canviant, les normatives van canviant. Fins ara que ens trobaven, que també ens passa amb molts altres concursos, doncs que tu treus un concurs per aquests anys i no el pots canviar durant aquests anys. Nosaltres vam exigir, vam ficar com a condició ja dins del contracte tot el tema de la millora contínua. Això què vol dir? Que es va revisant contínuament el servei i es poden anar modificant recorreguts, número de contenidors, serveis prestats, a part de que s'ha fet un estudi, que també vull aprofitar doncs, per felicitar els tècnics de serveis urbans que ho han fet, perquè és realment molt innovador i una feinada, hem aconseguit
fer trams de la ciutat.
Bueno, exacte, hem analitzat quatre grans blocs del servei i hem analitzat cada gestió, cada servei, cada acció que es fa en relació a aquest tema, per exemple, en quant a la neteja de contenidors. Això que ens ha permès tant a nosaltres com a l'empresa, ho fem també amb una empresa que ens ajuda intermitja amb el consentiment també de la concessionària, i això que ens permet doncs, anar analitzant i descartar per una banda els serveis que s'estaven prestant i que no porten valor afegit ni porten res i representen una pèrdua de temps.
Per exemple?
Doncs mira, per exemple, pot semblar absurd, no? Però sí que s'ha millorat, doncs, per exemple, quan les naus surten de la seu, doncs assegurar-se de que totes estan carregades, de que saps que funcionen amb aigua i han d'anar amb uns punts doncs, a recollir, doncs ens trobàvem que potser una vegada l'operari anava a agafar aigua a un punt que li quedava molt més lluny, el que volia dir quilòmetres, menys temps de servei. Tota aquesta anàlisi d'hàbits, de tot cada servei com es feia aquest senyor, on anava, a on recarrega, quan para, quan fa, això ens ha permès veure quins temps es perdien i quins temps no, amb el que realment estem afinant molt el servei que volem i que sigui les hores que es presten el més efectives possibles. I com a novetat, que tot just hem començat ara el mes de gener, estem aplicant la facturació variable. Això què vol dir? Que nosaltres el que exigim en aquest servei, que és un servei molt costós per la ciutat, nosaltres com a ajuntament hem d'exigir que es presti, però que es presti bé. O sigui, m'invento, Per exemple, quan passa una màquina que ha de netejar aquest carrer, no només ha de passar la màquina, el carrer ha de quedar ben netejat. Llavors, s'estan fent totes unes inspeccions, amb tots uns paràmetres, amb inspectors de l'Ajuntament, amb inspectors també de Valoriza, que firmen unes actes els dos, es fa de manera conjunta, i si el servei no es presta de la manera que s'havia de prestar, doncs a final de mes no cobren el 100% de la factura del mes. Ho hem començat a aplicar aquest mes de gener. Això què fa? Nosaltres exigim, però també l'empresa també és més exigent. He de dir també que hem tingut bona col·laboració amb aquesta empresa, perquè a ningú li agrada que el vigilin tant de prop, no? Però a ells també els ha ajudat com a empresa doncs, a veure què estaven fent, que no els hi acabava de produir, i el resultat que volien, i nosaltres doncs exigir i aprofitar molt bé tots els recursos que destinem a aquesta concessió.
Però fan bé la feina, mentrestant. És a dir, en general.
Sí, 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 anava a dir, aviam, hi havia, tota una, hi havia la implantació sobretot d'això, del tema de la millora contínua, hi havia la implantació de la recollida d'oli, hi havia la implantació de canviar tots els contenidors soterrats d'un mateix sistema, perquè sabeu que en teníem diversos i ja tots funcionen amb el que amb un mateix vehicle podem recollir tots els soterrats del municipi, hi havia el tema de la neteja de contenidors de dins i de fora, les freqüències, etc.
El tema dels horaris de la recollida de les escombraries. Cada mes tenim una entrevista a línia directa amb l'alcaldessa i sempre arriba un correu, un tuit o algun missatge de veïns que diuen que els camions de recollida d'escombraries passen molt aviat i que això implica doncs, que molesta el seu descans. Ja, jo... Arribarem a un punt de convivència en què els veïns es puguin estar tranquils perquè no els despertin a les 6 o les 7 del matí, que a vegades es queixaven, o les 8, depenent de les zones. Com tenim aquest tema? Perquè preocupa. És un, sí, una de les qüestions que percebem que preocupa.
Jo aquest tema he de dir que hem fet un esforç per adequar l'horari a les exigències una mica de la ciutadania. El que passa que no és fàcil trobar l'horari ideal per ningú, perquè jo també rebo a vegades trucades d'una veïna que em trucava que passàvem a les 5 de la tarda pel passatge Gaudí, que ella passava amb el seu net per berenar i que li molestava tant. Doncs, vull dir que la casuística és molt. Quin ha sigut l'esforç que hem fet? Hem intentat i jo crec que ara ja ha millorat i que jo crec que en l'últim mes ho hem aconseguit, és que no es comenci abans. Hem retrasat l'horari dels treballadors de neteja i recollida, que abans començaven a les 6, comencen a les 7:30. Això què vol dir? Que entre que surten i arriben, fins a les 8 no s'inicia la recollida o la neteja. Ara, crec que amb això hem millorat. Tot i l'oposició dels treballadors de l'empresa, que volien començar abans.
Que ens en van fer ressò nosaltres, d'això.
Es van queixar. I es queixen, però bueno, també ja no treballen els caps de setmana, sinó que s'ha agafat una plantilla nova. Vull dir que tot és una mica el tema de la negociació. Nosaltres el que hem d'intentar des de l'Ajuntament és que l'horari que s'aplica sigui el menys molest possible, però el més eficient possible. No és el mateix netejar o recollir a les 5 del matí, que molesta molt els veïns, però que fas molt més recorregut amb menys temps, amb el que gastes també menys benzina, també pot ser més eficient i més eficaç que recollir a hores on tothom està al carrer. Hi ha serveis que no podem passar a les 12 a netejar la plaça Octavià perquè està plena de gent. Vull dir, és una mica l'equilibri. Jo crec que l'hem aconseguit bastant. Evidentment, sempre molestarem algú i algun dia entorpirem el tràfic de no sé qui o molestarem a la senyora. Però jo crec que s'ha de reconèixer l'esforç que s'ha fet. Hem anat fent variacions fins trobar el punt perquè arreglaven per una banda, llavors se'ns queixaven els de l'altra punta, però jo crec que ho hem aconseguit ara, en teoria, i que abans de les 8 no comença.
Hi ha algun punt negre pel que fa a la recollida d'escombraries a la ciutat? Algun lloc on diguin aquí ens hi hem de posar? A vegades al cantó dels mercats, per la mobilitat de gent que hi ha, que sí, van a la comprar, també hi ha habitatges al cantó, hi ha moltes vegades escombraries, sí, que es veuen fora dels contenidors. Hi ha algun punt que tinguin detectat de la ciutat on s'hagi de fer algun canvi per intentar arreglar aquestes situacions?
Sí, tenim diversos punts, evidentment.
Sí, no. Això no, però aquests són molt visibles. Quan algú passeja, sí, per Sant Cugat, es veu que sí, aquests són molt clars, per,
sí,
exemple.
Sí, aviam, nosaltres, sobretot, on ens passa això? Com tu has dit, a la vora dels mercats, sobretot el de Pere Sant, i també ens passa en alguns carrers on hi viu molta gent. També ens passa, per exemple, a Rambla de Can Móra, que més que acumulació doncs hi ha una gran de bessures fora. El que ens trobem és que hi ha moltíssims contenidors que està suportant un carrer que dona servei a molts veïns, perquè els carrerons són com són, i costa l'avinguda Cerdanyola també tenim algun problema, a la Floresta també tenim alguns punts, però, o per exemple el carrer de la Lluna, que no seria un carrer on hi ha sobreeiximent, però sempre hi ha trastos a fora, sempre.
Però això ja no és qüestió de la capacitat del contenidor, és qüestió de saber on deixar les coses.
Jo tinc que dir que la capacitat, nosaltres vam posar en els contenidors uns sensors que ens indiquen quan estan plens i quan no, relacionat amb aquesta millora contínua que parlava, perquè si un contenidor no es buida, no s'omple fins al cap de 2 dies, perquè hem de passar cada dia. Llavors jo crec que a poc tots anem trobant l'entesa. El que passa que jo hi ha vegades que dic, aviam, en els contenidors soterrats les bosses grans no hi caben. Per molt que insisteixin els veïns, no hi caben i no hi cabran. Per tant, si utilitzen bossa gran, sempre quedarà fora. Potser el contenidor està buit, però quedarà fora. No és el que més passa, però continua passant. I a vegades, jo l'altre dia anava de visita per aquí, Coifaba, amb el president, i vam ficar dintre del costat del camp Jaume Tubau, doncs vam ficar unes bosses que hi havia fora i els contenidors estaven buits. Jo crec que cada vegada és el menys, però és una mica, perquè el servei funcioni, l'hem d'utilitzar bé. Per sort, cada vegada l'utilitzem tots millor i tots ens acostumem. Però si no hi ha la voluntat de les dues parts, doncs no acaba de funcionar.
Sobre la remodelació del carrer Major, la van presentar en roda de premsa, també era una reivindicació dels veïns de la zona, però van parlar amb els comerciants d'aquesta via i alguns d'ells ens van dir que els hi fan molta por les obres. No pel resultat que en sortirà, que ja els està bé, però diuen que és posar en una situació difícil aquells comerços perquè veuen com poden baixar vendes. Què els hi diria algú, per exemple, que té una carnisseria? Vam parlar amb un carnisser que deia que em fa molta por veure com els meus clients potser durant un temps no em venen a veure perquè hi haurà les obres.
Aviam, nosaltres ens vam reunir també amb els comerciants, vull dir, ens hem reunit, vam fer una reunió explicant-ho i ens van expressar, no?, doncs aquestes reticències, aquesta por que tenen perquè no ho estan passant bé. Cap comerciant, és la veritat, la majoria dels comerciants, i encara unes obres, doncs dius, ostres, ara això com m'acabarà d'afectar, no? Aviam, jo també vull dir que la reivindicació de l'arranjament del carrer Major no només ha sigut dels veïns, tinc moltes instàncies dels comerciants que deien que volien que s'arreglés. Aviam, són unes obres que no seran de llarga durada. Està previst que duri uns 3-4 mesos màxim. Ho hem programat els mesos d'estiu, que pensem que és quan menys moviment poden tenir. No és una obra que tallarem al carrer, l'aixecarem tot i no es podrà passar. Sabeu normalment com fem les obres, intentem que la convivència sigui el millor possible. Evidentment hi haurà obres i serà molest, però és el que vam dir. Aviam, per exemple, hi ha el comerç dels gelats, que és el seu punt fort. A més, hem de mirar clavegueram i començarem pel tram de baix. Mirarem a veure de parlar amb ells, jo també m'he reunit personalment amb ells, doncs no sé, potser hem de fer una solució imaginativa, que puguin posar un quiosc a la plaça Octavià. No sé, hem d'acabar de parlar-ho, no? Però jo penso que seran uns mesos que ho tindran complicat, intentarem garantir el pas al màxim possible i que després en sortim beneficiats. També tenim el problema, entre cometes, de que sabeu que podem trobar restes doncs,
històriques,
no? Llavors vam acordar, fruit d'aquesta reunió amb els veïns, que perquè no ens passés que quan obríssim llavors l'obra es parés perquè venen els del raspall.
Exacte, venen a tirar les restes.
Que ens hem entès tots, doncs que començaríem ara, que potser ara ja començareu a veure en alguns punts que s'està treballant per intentar avançar tota aquesta feina i una vegada s'iniciï l'obra, doncs anar per via i anar el més ràpid possible.
Trobar aquestes restes, o si s'acabessin trobant, podrien implicar aquestes troballes a aturar les obres? Si aquestes restes tenen un cert valor?
Si aquestes restes tenen valor, el que es farà és catalogar-les, registrar-les, estaparar i es marcarà en el paviment a sobre, en pedra una mica diferent, i es posarà una placa indicant que ja s'han trobat, que sota hi ha unes restes d'això. Aviam, nosaltres hem de tenir present que ens ho podem trobar. Per tant, si l'obra està prevista que s'iniciï cap al juliol, nosaltres ara que estem a febrer començarem a fer totes aquestes prospeccions d'on ens pensem que és susceptible trobar aquest tipus de restes per avançar en aquests mesos, doncs aquest possible parament ens avancem. En més d'obrir, llavors ara parem 2 mesos, ho farem abans.
L'hem estat entrevistant ara com a tinenta d'alcalde de l'equip de govern, però hi ha un tema d'actualitat que li haig de preguntar com a presidenta d'Unió Democràtica. Com deu haver llegit aquest cap de setmana, l'actual director general de serveis penitenciaris, el santcoatenc Xavier Martorell, hauria encarregat a l'empresa d'espionatge Método 3 diversos informes sobre dirigents del seu mateix partit, Convergència Democràtica, entre ells hauria investigat el conseller Felip Puig. Ho ha publicat el periòdico i es dona la circumstància que Martorell en aquests moments és copresident de Convergència i Unió, perquè és president de Convergència Democràtica, i en el seu moment era regidor de Seguretat Ciutadana, quan presumptament s'haurien encarregat aquests informes. No sé com a rebut aquesta notícia des de Unió Democràtica i també a l'equip de govern, i sobretot si això obligarà a plantejar d'alguna manera el càrrec que està en aquests moments assumint Xavier Martorell.
Aviam, doncs ho hem rebut amb sorpresa, no? El que passa que jo no he pogut parlar personalment amb el Xavi.
Nosaltres tampoc, que consti, que l'hem trucat.
Anava a dir, jo no l'he trucat, li vaig enviar un missatge de, ostres, què passa? Em va contestar, ja parlarem i això, però no he pogut parlar. Aviam, això afecta, primer, per una banda, afecta un partit que anem en coalició, però és Convergència, per tant jo seré molt prudent. Estem parlant de presumpció i jo fins que no parli amb ell, doncs permetem que mantingui el marge i sigui prudent, perquè tal com tot el que està passant, doncs penso que també hem de ser una mica prudents i veure realment i parlar ara quan sapiguem de què estem parlant.
Doncs Cristina Paraire, tinenta d'alcalde de l'equip de govern, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuap.cat i fer aquest petit resum de com estan els diversos temes que tracta la seva àrea. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.